Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Jo ja he tingut experiència amb aquest aspecte, senyor Carbó. Jo ja vaig anar una vegada amb un debat en directe als matins del senyor Cuní a TV3 i ja havia de parlar del moment actual del sardanisme d'aquell moment, que és fa uns 8 o 10 anys, més o menys, suposo.
Com a mínim. Eh?
I ja vaig tenir l'experiència de que ell em va preguntar 4 vegades la mateixa pregunta esperant que respongués allò que ell volia que respongués i jo no li vaig respondre cap vegada el que ell volia, amb la qual cosa no ens vam entendre. I llavors doncs es va enfadar i va preguntar-li a un altre perquè li respongués. Senyor Cuní té una manera de fer periodisme molt especial. Ell prejutja les coses, en treu una conclusió i llavors el que vol és que els seus convidats diguin allò que ell ha arribat a aquella conclusió. Una cosa, no és una crítica, eh? És simplement un desacord absolut.
Constatació.
Eh?
Una constatació. A veure, que la gent que ens escolta sàpiga que tot això ve a tomb a partir de la polèmica que s'ha desencadenat en el món dels castells a partir d'una publicació que es diu L'últim castell i que el senyor Cuní va convidar l'autora al 8 al dia, una noia que va tenir un accident de castells, i sembla ser doncs, que ell va fer un periodisme groc, per dir-ho d'alguna manera, o de portar l'aigua en el seu molí. Això, dins el món casteller, s'ha sentat malament, per dir-ho d'alguna manera, però tanto i ull, perquè igual que passa això amb els castells, passa amb jihadisme, passa amb el procés...
Això és perquè nosaltres sabem de què va i per això podem criticar-ho, però no sabem de les històries que ens arriben a explicar suposats entesos, perquè allà els que van opinar també semblaven uns entesos en la matèria, no tenien ni punyetera idea, però són els professionals d'entendre de tot, el professional de les tertúlies, doncs bé, van opinar sense, com en el moment, me'n recordo perfectament, senyor Carbó, quan van acusar en el senyor Amades de traficar amb òrgans de nens
amb nens
morts,
atrossejats.
No? Exacte, vull dir que... I això va ser en un programa també...
Del mateix grup, del mateix va ser grup, a RAC1 en el programa El Basté.
Exactament, sí. I era el senyor, el professor
Sebastià d'Arbó.
Vull dir que això, en fi, va així. Nosaltres al Festa Festa intentem fer una altra cosa, però sempre ens agrada deixar clar que no estem d'acord amb algunes coses i és el que hem fet ara, però ara comencem el programa. Programa que es diu Festa Festa, que aquest divendres 22 de maig quedarà penjat una setmana més en la web www.festafesta.net i que serà l'edició 267 de la seva època internàutica i la 2056 de tota la seva història. I un programa que fa possible una munió de gent, senyor Carbó.
Doncs miri, el Víctor Pàmies, la Berta Miró, Llorenç Aguilar, el Carles Esteve, el Ramon Vilar, el Toni Serés, el Nico Alonso, el Ramon Vinyals, l'Ester Estela, la Marta Ibáñez, el Jesús Venturé, qui us parla, Amadeu Carbó.
I ens senten des d'una munió de llocs també, a part de tota la gent que ens sintonitza, que cada vegada som més des de la nostra web, també ens visiten, o ens visiten, volem dir, els visitem nosaltres amb ells, a Ràdio Bellpuig, a Ràdio Cassà de Cassà de la Selva, a Ràdio La Vall de les Preses, a Ràdio Municipal de Terrassa, a la Ràdio de Palau Solidar i Plegamans, que es diu Ràdio Palau, i també a la Ràdio Vallromanes i a la Ràdio Calella. Dit tot això, moltes gràcies a tots per escoltar-nos, però anem de seguida per feina, perquè avui, senyor Carbó, em fa la feta que la columna l'ha fet vostè.
Sí, senyor.
Vaja, no em fa la feta, n'estic segur.
I l'he feta a partir d'un article de reflexió de l'Oriol Cendra a Tornaveu, i he pensat, guaita, què fan ara? M'ha donat les pistes per poder escriure aquesta columna.
Que vostè ha titulat És el moment de deixar de dir amén.
Festa, festa.
La columna.
A tomb del darrer article d'Oriol Cendra, no tota la culpa és de Madrid ni de l'Agència Tributària, publicat a Tornaveu. M'agradaria aportar, si és que es pot, més elements per reflexionar-hi. Avançant que el que escric és una opinió molt personal i que es deu més a les experiències viscudes en la praxis associativa que no pas d'un treball de recollida de dades que permetin afirmar de manera científica el que exposaré. La intenció és, i ja ho dic ara, agitar per conduir a la reflexió i que cada un de nosaltres es posicioni i decideixi on és i on vol ser. També vull deixar clar d'entrada que de tot el que exposo en trobarem exemples i excepcions, per tant que ningú hi vegi un atac concret. Malauradament, el món associatiu està mancat d'espais de reflexió. Allò tan tòpic d'on venim, on som, on anem i com hi anem no té cabuda en els calendaris d'activitats de les associacions. Ara, que som en períodes electorals i que sembla que res serà com sempre, les associacions tenim l'oportunitat de deixar de ser els bons minyons que ens ho empassem tot i assentim amb paciència digna de l'estoïcisme més radical. Tot allò que des d'administracions, legisladors, comunitats europees, governs, etc., ens volen encolomar. Ves per on? Sempre són legislacions, normatives, etc., que no van amb nosaltres, però que per arts de la màgia del dret i del legislador ens acaben tocant de ple. Iau, tots a córrer. En aquest sentit, podríem fer un llistat que no acabaríem mai. La llei del foc, els farragosos plans de mesures de protecció, lleis de voluntariat, EPS, jo sóc soci de les entitats, no voluntari, normatives de l'espectacle, obligacions fiscals impossible d'assumir per organitzacions petites, excessiva burocràcia, que mai saps com es fa un esforç de simplificació i es complica encara més. Allò de compte que si no tens NIF no existeixes, etc, etc. Ja que sembla que els temps estan canviant, potser també toca que les associacions deixem d'actuar com xarxes clientelistes al servei de qui mana, per convertir-nos, altre cop, en el que érem i som, organitzacions de persones amb esperit crític que ens agrupem per retornar a la societat un valor afegit a partir de les activitats realitzades. En canvi, aquest joc clientelista amb les administracions ens ha portat a dinàmiques molt allunyades de les que són pròpies de l'associacionisme. Oriol Sendra ho defineix així. És evident que en l'ofec del món associatiu hi intervenen molts factors. Un d'aquests factors és la debilitat ideològica, que prové, al meu entendre, d'una excessiva folclorització i espectacularització de l'activitat festiva i de la cultura en general. De la dependència d'un finançament públic i privat que condiciona i interfereix en el desenvolupament de l'activitat, així com de la ineficiència dels dirigents institucionals de la cultura, més interessats a confondre cultura amb polítiques culturals que de crear una veritable estructura d'estat a l'entorn del fet cultural. Jo encara afegiria més llenya, dient que aquest argument esgrimit per Sendra, a qui dono la raó de totes, ha convertit una de les essències de les entitats, que és el seu soci, el conjunt de socis, en consumidors d'activitats d'oci com qui consumeix qualsevol altre producte. Se'ls ha despullat de tota la força col·lectiva i individual de formar part d'un projecte compartit. Ara potser és el moment de deixar de dir amén. Tenim una oportunitat única de retornar als orígens. Les associacions i els seus activistes tenim l'obligació de plantar cara a les situacions que no permeten dur a terme la missió legítima per la qual ens vàrem organitzar en forma d'entitat i ser fidels als objectius fundacionals, si és que encara recordem quins són. Encara que sigui renunciant a part del pressupost general de l'entitat. Segur que tots hi sortim guanyant.
M'ha agradat molt aquesta columna.
Sobretot perquè vostè ha descansat, oi?
Clar, no, això és el que més m'ha agradat.
No l'ha hagut de fer vostè.
Però té tota la raó. Hi ha coses amb les que té raó i altres que també, diguéssim.
O sigui,
no, que té raó perquè ens hem de mirar una mica més a nosaltres mateixos, que a vegades tot és molt fàcil donar les culpes a fora.
No, i que és veritat, moltes associacions i moltes entitats estem més pendents d'una subvenció que de la nostra pròpia activitat i dels nostres socis i de les nostres activitats. Llavors acabem convertint les nostres entitats en quasi bé com sucursals de centres cívics.
No.
I això no és això, company.
Això
no és això.
Estimar és el camí, senyor Carbó. Estimar és el camí.
A veure, jo abans he dit que és el moment de deixar diament, vale, que pot sonar una mica eclesial, però no, ara no em faci una humilia del pare Ventura,
eh? Senyor Carbó, sisplau, Estimar és el camí, és el títol de la sardana
del
Carles Santiago.
Li vaig sentir dir
que ha guanyat la sardana de l'any.
A Sort Caram, que va guanyar la catalana de l'any i que ara l'estan...
També, Sor Lucía Caram, però no... Aquest és el títol de la sardana d'en Carles Santiago, que va guanyar la sardana de l'any, senyor Carbó. Que és la nova sardana de l'any 2014.
I això on va ser?
Figueres.
Ah, ho vam anunciar, sí, senyor.
En parlarem d'aquí un moment. Ara, jo el primer que faria seria escoltar aquesta sardana de l'any 2014, en la versió que va enregistrar la Copla de Falma de Farners. És una sardana, com deien, de Carles Santiago, que guanya per segona vegada la sardana de l'any. Després ho explicarem. I el títol, Estimar és el camí. Thank you. Estimar és el camí, una sardana de Carles Santiago, de fet, la sardana de l'any 2014, la que ha guanyat aquest cap de setmana passat a Figueres aquest guardó. La Cobla de Fama de Farners és qui ens l'ha interpretada.
Doncs sí, m'han dit, senyor Ventura, que vostè ha anat a fer treball de camp d'aquell arriscat, o sigui, periodista tant, intrèpid, tant, que se la juga.
I tant, ja ho veurà, amb la fresa que hi havia allà i tot
el cigarro. I allà l'Empordà, que ja té perill, allà, un cop de tramuntana.
I una tramuntana que hi havia.
Sí, bufava.
Hi havia molta de tramuntana, eh?
Saps que les bruixes estaven molt emprenyades.
Jo després vaig fer treball de dirigir primer, perquè la segona part al començament vaig dirigir jo, sap què vull dir, que la gent d'allò... I després, al sortir, vaig anar pillant a tots els compositors, amb allò que són col·leguilles i tal, i més fàcil hi discutent difícil, eh? Però clar, jo, com que els conec i això...
Estava allà, estava als camerinos, bàsicament.
D'entrada, amb el Carles Santiago, primeres impressions.
Veritablement ha estat una gran sorpresa per mi, perquè, bé, no m'ho esperava, sincerament, perquè senties sardanes que tocaven i gent que apoyava una, gent que apoyava les altres. La meva l'han aplaudit, però no hi ha hagut crits, ni hi ha hagut res, no? I dic, bueno, així ja quedaré com sempre al quart, o cinquè, i... Però, bueno, mira, aquesta vegada, després de 13 anys continus d'anar provant i provant, al final s'ha aconseguit.
L'has sentit la tramuntana o no?
Sí, ostres, picava fort,
Estàvem en condicions infrahumanes per fer la feina, eh?
Gent que va veure com vostè feia aquests talls, com preparant el gravant, que tant vostè com el Carles Santiago estaven els dos abraçats a una fanal.
Sí,
un fanal,
era molt difícil, era molt difícil.
Els dos agafats allà.
Encara em va saber dir que, i recordar que ja havia guanyat una altra vegada la sardana de l'any.
No, fa la primera època vaig guanyar amb tota una història, i ara doncs, amb aquesta és la segona sardana de l'any que tinc, diguem. Ara, exèrcits, primers exèrcits he fet uns quants, segons també, però bueno, a la segona època guanyar no havia guanyat encara.
Terrible, ja ho veu, eh? Ja ho veu, eh?
Això és com la pilota d'or, quasi bé.
Bueno, és que és una bogeria.
Escolti, que ho diu, exèrcits, buf.
No, era molt fort. La valoració general que va fer en Joaquim Rocabado, el president de la Confederació Sardanista de Catalunya, va ser positiva, però no sense haver-hi també una miqueta de crítica, d'autocrítica, que aquesta sempre és bona, perquè l'espectacle va ser una mica massa llarg. Però mira com ho explicava, així amb un to molt jocós.
Jo com deia aquelles dues paraules, impressionat.
Impressionat?
També per la... Això és una cosa que ens queda per arreglar, és la durada. De fet, hem acabat un pèl tard, i una o dues, o comencem més endavant, o més d'hora, o escurcem una miqueta la segona part, perquè hem acabat un pèl massa tard. Però, en fi, la gent s'ho ha passat bé, que és el que importava. Les sardanes de final penso que també han agradat totes, i la prova està que la diferència de vots ho demostra, que la pública estava molt dividit, i per tant doncs, qualsevol podia guanyar. Per tant, això vol dir que totes mereixien guanyar.
Què li sembla?
Miri, quasi bé està fet com una mena de predicció de les eleccions del diumenge. El pot estava molt dividit...
És que realment va ser, si pensi que va haver-hi una cosa molt interessant, bé, l'espectacle es va desenvolupar amb tota normalitat i molt bé, a més amb una gran estrena de l'obra d'en Jordi Molina a la segona part i tot plegat, però sí que s'ha de dir que les votacions, que és el que la gent anava allà al tema, diguéssim, la diferència entre la primera sardana i la segona va ser de 7 vots. 7 vots vol dir 7 punts, perquè la gent votava 3 punts per la primera, que ells consideraven 2 per la segona i 1 per la tercera, i es van fer gairebé 6.000 butlletes, amb la qual hi havia més de 4.000 vots, no?
Quanta gent hi havia allà?
Home, potser 700 persones o alguna cosa així, clar, és el Teatre Jardí, que és molt gran, vostè ja el coneix també, el Teatre Jardí de Figueres.
Té un gran vol.
Es va fer això, i clar, entre 4.000 i pico de vots, que hi hagi només 7 de diferència entre el primer i el segon, doncs és una diferència molt curiosa. També li he de dir que entre el primer i el quart només hi havia 35 vots de diferència, i en canvi amb el cinquè hi havia 300 ja. O sigui, la diferència va ser realment molt interessant. Miri, si li sembla, podríem sentir encara la veu d'algun altre dels guanyadors, perquè també hi havia el Premi de la Crítica, hi havia el Premi Joventut. El Premi de la Crítica el sentirem després quan sentim la sardana, perquè el que fa el Dani Gasull és explicar-nos la sardana. Però el Premi Joventut, que el va guanyar en aquest cas en Gerard Pastor, en l'últim any que podia guanyar-lo ja, perquè això s'acaba als 40 anys, ja no donen més Premi Joventut, és una sardana que va dedicar en l'Agustí Serratacó. També ho podrem sentir després, i el perquè de la dedicatòria, però en tot cas ell sí que ens explicava les seves impressions d'això d'haver guanyat el Premi Joventut.
Doncs estic molt content perquè nostre que no havia estat mai a la Sardana de l'Any, no havia pogut mai venir a veure aquest acte i, bueno, venir i gaudir de l'acte i, a més, pues, ser premi i premi joventut, que jo ja era l'últim any el que podia optar, pues, doncs, amb molta il·lusió.
Podríem sentir també les veus del segon classificat, per exemple, en René Picamal, que ens va explicar que estava molt content per la Feli, que la sardana es diu a la Feli, que li havia dedicat aquesta sardana, estava molt content per ella, i que hagués arribat on va arribar, tot i que es va quedar a set punts de guanyar. També podríem sentir el company Quim Rutllant de Catalunya Ràdio, que estava per allà i volia parlar en el nostre programa. Avui no li permetrem perquè no tenim temps, però un altre dia parlem amb ell i el farem venir i que ens expliqui coses. Vaja, vull dir, podríem escoltar moltes més coses, però ja no tenim temps de més, i el que farem és sentir després les veus dels autors presentant les seves pròpies sardanes. Però ara, per acabar, el que li diré és la notícia que ens donava en Rocavado en aquell moment també. Van haver-hi dues notícies. Una va ser molt aplaudida, que va ser el conveni amb Mau
Sant Miguel.
Que en parlarem també després de les notícies.
S'ha fixat que tendim a la cervesa.
Sí, però en parlarem després d'això. I també l'altra, que l'any que ve, la sardana de l'any es farà també el mes de maig, es farà a Andorra.
Això és en previsió.
A Andorra.
Sap per què? Aquí hi ha algú que pensa. No sigui que algú s'emprenyi molt d'allà i ens ho prohibeixin. I mira, ho fem a Andorra, iau.
Doncs Andorra, si ho hem de fer a Andorra, ho farem a Andorra. Si hem d'anar a fer el Festa, anirem a Andorra a fer-lo, si convé, també.
Cada dia. Cada cap de setmana.
Quan convingui. Nosaltres seguirem fent-lo. Ara, sempre ens endurem en Carles Esteve, que ens parlarà de castells. I arriben els castells al Festa. Parlem amb en Carles Esteve, que és el nostre, diguem, especialista total en el món dels castells, tant pel que fa als resultats com també a les polèmiques. Hola, bon dia, Carles.
Bon dia. Sí, polèmiques aquesta setmana, déu-n'hi-do.
Perquè potser hauríem de començar parlant del número del senyor Cuní, no? O què?
Sí, exactament. Doncs una miqueta trist tot plegat per posar en antecedents els oïdors. Aquesta setmana, en el programa 8 al dia, que fan a 8 TV, doncs van entrevistar una castellera, de fet una ex-castellera, que ha editat un llibre totalment legítim, doncs que cadascú pugui explicar les seves vivències. Una castellera que va tenir una mala experiència arran d'una caiguda, va perdre un ronyó i d'això n'ha fet un llibre, la història de la seva vida. Res a dir amb tot això, cadascú és ben lliure de publicar el que vol i fins i tot de pensar doncs, si aquella activitat li agrada o ara ja en què moment li desagrada. El que sí que ha quedat fora de context va ser l'entrevista que va propiciar doncs, aquest programa amb l'autora i amb el qual es van fer una sèrie d'afirmacions totalment desafortunades, fora de context i sense cap mena base científica i sense comptar, que això és el més lamentable, en cap persona que pogués contrastar o que pogués posar en qüestió o il·lustrar quina és la realitat del món casteller a nivell doncs, de lesions. No es va fer així. L'endemà en Josep Cuní va convidar el metge de la coordinadora per intentar-ho explicar, però ell es va seguir reafirmant que aquesta és una activitat perillosa. Val a dir que tot això encara és més greu quan l'any 2011 aquesta persona va ser nomenada ambaixadora dels Xiquets de Valls. Per tant, realment incredulitat i sorpresa al món casteller davant d'aquesta actitud beligerant d'en Josep Cuní.
Jo no faré més comentaris dels que ja he fet al començament del programa. És un tipus de periodisme que jo no he practicat mai i que espero que no me'l deixi practicar ningú mai. Carles, a part d'això, parlem de castells, va, que és del que ens interessa. Què ha passat més important aquesta setmana?
Doncs important que segueixen succeint les fites històriques per part de les colles. Després ja apuntarem, però, per exemple, els Vilets d'Empordà aquesta setmana han fet la millor actuació de la seva història i algunes colles ja han estrenat castells que també per dates són molt primerencs. Per exemple, els castells de Vilafranca aquest passat cap de setmana a les fires van fer els seus primers 3 i 4 de nou en folre. El primer 4 de nou en folre descarregat en un mes de maig. No havia passat mai i com que ho van fer amb el 4-8 amb l'agulla, van sumar la tripleta màgica. També és doncs, la primera tripleta màgica més matinera del que seria la història castellera. I si mirem per dates, que aquesta seria la notícia de la setmana, és que ja ens trobem, i això ho confirma, amb una temporada castellera de grans diades de mig any. Anys enrere, si anem a repassar segurament la hemeroteca, els primers comentaris que feien castellers, la temporada engegava per Sant Joan a Valls i acabava per Sant Úrsula, o sigui, del 24 de juny, el que seria la tercera setmana d'octubre. Doncs bé, ara ja ens trobem a meitats de maig i fins a finals de novembre en què no tan sols poden veure castells, que això ja passa gairebé durant 10 mesos de l'any, sinó grans diades, o sigui, de tripleta en amunt. Una tripleta als anys 80 era, i als anys 90 era considerada la millor actuació doncs, que es podia veure al moment. Doncs ara ja anem de maig fins a novembre. Mig any, podríem dir, de grans diades i els altres mig any entre descans i actuacions menors. Per tant, la temporada castellera va agafant forma i va cada cop ampliant-se més en molts mesos i en les setmanes.
Aquest seria segurament el nostre titular d'aquesta setmana, no, Carles?
Sí, sí, 6 mesos de grans actuacions. La temporada de les grans diades es dilata al món casteller. I si et sembla just, repassem les novetats del passat cap de setmana perquè en van haver-hi una colla i, per tant, les hem de repassar, sobretot les de castells de 8 i de 9, fins a 22 novetats la setmana passada. Anirem molt ràpid per repassar què és el que han ofert de nou les colles castelleres. Els castellers de Vilafranca estrenant, com dèiem, el 3 de 9 en folre i el 4 de 9 en folre. Atenció als castellers de Barcelona perquè aquestes èpoques de l'any ja han fet una gran actuació i uns registres gairebé de sostre. 3 de 9 en folre, 5 de 8 i torre de 8. Ho van estrenar el passat diumenge. Els castellers de la Vila de Gràcia també van estrenar el 5 de 8 el passat cap de setmana i la colla vella, els Xiquets de Valls, el 4 de 8 amb l'agulla. També 5 de 8, 9 per la colla jove de Tarragona o el Pilar de 6 dels Xiquets de Tarragona. Les joves de Valls i els Capgrossos del Mataró, atenció, que van aconseguir el primer folre de l'any, la torre de 8, però amb dues colles amb caiguda, torre de 8 amb folre carregada. Un registre, podríem dir, no gaire habitual per colles d'aquest nivell carregar doncs, aquesta torre de 8 en forra. Els moixianguers d'Igualada van descarregar el 3 de 8, els xicots de Vilafranca el 4 de 8, castell que també van poder descarregar els segals d'Osona, i atenció, castell que van estrenar, i també amb unes dates gens pròpies per aquestes dues colles, els castellers del Poble Sec i els castellers d'Esplugues, que a hores d'ara ja han pogut descarregar el 4 de 8. Es confirma, i de fet és gairebé la notícia de cada setmana, que les colles estan avançant els seus èxits i això només pot dir que segurament al llarg de la temporada n'arribaran de nous, perquè si ara ja estan fent gairebé al màxim algunes colles, s'espera que en els propers mesos que queden de temporada, mig any per endavant, es puguin fer castells encara superiors als que ha estat el sostre d'aquestes colles.
Doncs molt bé, ens ho explicaràs la setmana que ve tot el que passi i com va evolucionant aquesta prometedora temporada castellera. Gràcies, Carles, i fins la setmana que ve.
Fins llavors.
I després dels castells, senyor Carbó, una dita. Avui, quina tindrem avui? Em sembla
qui
que vostè ja ho ha llegit.
Qui cau s'alça, camí avança.
Qui cau i s'alça, camí avança.
Ja,
és
ja,
curiós,
això...
això, eh? Segur que és veritat. I segur que ens ho explica molt bé en Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Qui cau i s'alça, camí avança. Sens dubte, aprenem dels errors perquè ningú neix ensenyat. No és un aprenentatge fàcil ni gratuït, però és una bona estratègia anar avançant pas a pas a través d'errades i encerts. Si l'encert el podem relacionar amb un camí de roses, el veritable aprenentatge prové d'equivocar-nos i rectificar. Aquí caic, aquí m'aixeco, perquè davant dels errors hi cap l'anàlisi i la rectificació o persistir insistentment en l'error. Qui cau i s'alça, camí avança.
I després d'aquesta dita, senyor Carbové, un altre tema musical, que avui hem de sentir les tres guanyadores de la sardana. Està, el veig en piu, cada
estic
avui
pioc,
està...
Molt pioc, molt
no veig
constipat.
Bé, no veig bé, no està animat, no dona...
Li he de dir que en aquests moments, perquè ho sàpiguen la gent que ens escolta, avui estic fent un exercici de...
Resistència.
Respecte cap a ells.
Molt bé.
Per no deixar-lo sol a vostè a l'estudi, però va, en aquests moments
estic
bastant
suportable el programa
constipat.
I tal. Molt bé. Escolti, doncs mira, ja tiro jo endavant i a més em busco una altra persona que també m'expliqui coses i d'aquesta manera serà més fàcil, perquè ara sentirem el Premi de la Crítica 2014 i precisament que és la sardana Cançó d'Infantesa que va escriure el Daniel Gasulla, que la va gravar a la Copla Bohèmia. La sentirem d'aquí un moment, però abans el mateix Daniel Gasulla ens explica com és la sardana.
De fet, la sardana doncs, es basa en això. Tots els curs és un, el Pere Gallerí doncs, amb un format, podem dir, de fuga, amb 4 entrades, i a la mateixa melodia, el Pere Gallerí, però en moda menor i canviant una mica d'altre tipus de modes, són el desenvolupament dels llargs. Fins a arribar doncs, una miqueta amb un petit canvi de to per fer una mica un salt més fort i acabant amb els últims 4 compassos dels curts, igual que els llargs.
Pensi, senyor Calbó, que aquí amb la tramuntana estàvem tots agafats, el Carles Santiago, juntament amb el Daniel Gasulla. Després s'hi va afegir el Gerard Pastor, que el sentirem després més tard, però també ja hi era.
Una rotllana.
Feia una rotllana de resistència, estreta, també, de resistència. I per aquells que no els agradin tant les coses tècniques i vulguin saber, que allò dels dimes i diretes i allò de la xafarderia, a qui estava dedicada aquesta sardana, aquesta cançó d'infantesa, doncs el Dani Gasulla també ens ho explica.
Cant d'infantesa no està dedicada a ningú. És aquelles que fa gràcia fer-les per un mateix, no? I és un cant, a veure, jo de petit en Pere Gallí sempre m'havia agradat molt. És una cançó que l'havia escoltat en moltes versions. Versions doncs, de per canalla, la versió de la trinca, moltes versions. I mira, és una cançó que sempre la porto molt interioritzada. I vaig pensar, doncs, volia fer alguna cosa. I aquesta és la cosa.
Veu, doncs si volia saber a qui estava dedicada, em sabia que no està dedicada a ningú, se la va dedicar amb ell mateix, i ben fet que fa.
Ben fet que fa, sí, no? Jo sempre ho he dit, si vols estar ben servit.
Aquesta és la cançó d'infantesa del Dani Gasulla amb la Cobla Bohèmia. Thank you. Cançó d'infantesa, el Premi de la Crítica 2014 del concurs La Sardana de l'Any, una composició de Daniel Gasulla que hem escoltat amb la versió enregistrada per la Cobla Bohèmia.
Festa, festa.
I ens arriba ara un altre dels sons de la tradició que ens porta setmanalment en Ramon Vilar. En aquest cas es tracta d'un so de la tradició d'una tonada nadalenca. Es diu Les 12 toquen, però és igual que no sigui Nadal. A nosaltres ens agrada sempre sentir aquesta secció del Ramon.
I a capell de conill.
Ves de festa.
Sons de la tradició. Amb Ramon Vilar.
Parlar de cançons de Nadal vol dir evocar un cicle que, sens dubte, és el més ric de l'any en tots els aspectes folclòrics i tradicionals, malgrat la transformació de la vida que s'està produint en la nostra societat occidental. La cançó que ara escoltarem procedeix de la Catalunya central, amb un contingut clàssic: adoració del Nen Jesús, descripció del seu vestit i presència de galls i gallines, animals rituals. Té com a elements etnogràfics característics un barbarisme, ninyo, no estrany al vocabulari nadalenc de la zona, i la imitació del crit de les gallines, com un mimologisme, en acabar la darrera estrofa. Cançó recollida a Balsareny per Josep Cribiller i Maria Àngels Arnaus, de la informant Benilda Casanova, el 10 de setembre de 1974.
Les 12 toquen, som a Nadal, adorar el ninyo. Les 12 toquen, som a Nadal, adorar el ninyo. Vaja al portal, vaja al portal, la camiseta del vostre fill, repuntadeta, repuntadeta, la camiseta del vostre fill, repuntadeta, del millor fil, galls i gallines, a poc, que el nen no plori, que el nen no plori, galls i gallines, a poc, que el nen no plori, coc, croc, coc.
Festa, festa.
I ara algunes notícies escollides, un parell, perquè no tenim gaire temps, senyor Garbó, perquè tenim moltes seccions que ens esperen encara, però sí que podem parlar, per exemple, d'aquesta firma que és important. A la Conselleria de Cultura, al Palau Marca, es va firmar el conveni entre Mau Sant Miguel i la Confederació Sardanista de Catalunya.
Conveni...
Conveni de Calarons,
Calarons.
I clar, i que deia doncs el conseller de Cultura, en Ferran Mascall, que és important la feina de la gent, és important la feina de les entitats, és important la feina de les administracions, però també és important la feina de les empreses privades que vulguin col·laborar amb aquesta història. És un conveni, pel que sembla, que ronda els 20.000 euros, que està destinat especialment al món dels aplecs, però que segur que el sardanisme se'n beneficiarà sense cap passa de dubte. Per tant, molt contents. Vull dir que em va veure al Facebook.
Sí, estava allà.
Estava
allà. És curiós, sí. De totes les fotos que hi havia, sempre sortia vostè allà sentat.
Sempre sortia allà, sí. Oi, perquè després no em va veure en el Piscolabis.
Allà amb la cerveseta.
Allà amb la cerveseta, després amb la cerveseta.
Fixa't, la cultura popular és un món de cervesa.
Sí, ara per ara, sí.
Gegants i castells, estrella. Sardanistes, Mau Sant Miguel.
Mau Sant Miguel, Està bé. Escolti'm, també abans d'acabar, bueno, d'acabar no, de passar als gegants, perquè ara vindrà la Berta Miró que ens explicarà la història dels gegants de Manlleu, però abans de res, seria qüestió de recordar aquestes festes de maig que fan la gent d'Adi Folk, que fan la festa catalana al Castell de Montjuïc, a les festes de maig concretament, al Cant Coral, els 23 i el 24 de maig, i que hi haurà participació de moltes corals, la Coral Canticorm de Barcelona, la Coral Noves Veus de Capellades, aquestes de casa seu, i tres més de barcelonines, la Coral Sant Medi, la Coral del Juncar i els Tabals de Fluvià, que no és una coral, però que també és un grup que hi participarà. I després tenen tota una programació al Castell de Montjuïc molt interessant durant tot l'any, pràcticament, fixi's.
Sí,
aquí hi ha moltes coses.
El 23 i el 24 de maig, el que hem explicat, explicat. El 27 de juny els infants ballen al solstici. El 28 de juny, solstici al castell. L'11 i 12 de juliol, festival de folklore al castell de Montjuïc. I així fins a arribar al 3 i 4 d'octubre, que anirem informant.
Ja ho anirem dient per mi. L'1 i el 2 d'agost fan els capgrossos de l'APEC, el tastet de l'APEC internacional. Per què? Perquè els 7 se'n van cap allà.
Cap a Turí.
Cap a Turí. El Turí és aquest any a l'APEC. Quins dies diu? Ara ho hem perdut.
El 7, 8 i el 9 d'agost.
Imagini's una cosa. Doncs escolti, doncs ja està. Per cert, una cosa, senyor Calvó, que això, aquests del Mau, del Sant Miguel,
sí.
Mau, aquests tenen cerveses de que van incorporar una marca canària que es diu Reina. Les cerveses Alhambra, que aquests deuen ser de Granada. I són de Madrid, aquesta gent, no?
Sí, però pensi que aquesta gent ven el 75% del producte de cervesa espanyol que surt per exportació, el venen ells,
sí.
A mi m'agrada, la Mau.
Però i quan siguem independents, què?
Qui ho sap? Anem pels gegants.
Festa, festa.
Històries de gegants, amb Berta Miró.
L'any 1923, a Manlleu, la capital del Ter, la comissió de veïns del carrer Vendrell organitzen els actes de la festa de la Mare de Déu de la Gleva, la patrona del carrer. Aquell any, en Martí Molera i Pagès, veí d'aquest carrer, tenia una proposta. Volia construir una parella de gegants per a la seva ciutat. Manlleu no podia ser una ciutat sense gegants. I ell mateix va fer realitat la proposta. Va dirigir-se cap a Olot amb només 500 pessetes a la butxaca. Les havia aconseguit d'una rifa popular que s'havia organitzat durant les festes. Un cop a Olot, en Martí va anar al taller Ventura Plana. Allà va veure molts models de gegants, però s'enamorà de seguida d'un. S'anomenaria Jordi. Els escriptors Francesc Pujol i Esteve Gaja, en el seu llibre Croquis manlleuencs, el descriuen així.
El gegant es presenta com un guerrer envoltat d'un caire majestuós i amb faccions d'exquisida perfecció. Va armat amb una mena de massa de combat que aguanta amb la mà dreta a l'espatlla i d'on en surt una destral. A la mà esquerra hi porta un pergamí enrotllat i segellat. La cara, dura i vella, ve coberta amb una frondosa barba negra i uns opulents bigotis.
L'elecció de la geganta no va ser tan fàcil per en Martí. Cap dels models que va veure li van acabar de fer el pes, així que va decidir sortir a fer una volta i rumiar-s'ho bé. De sobte, va veure una noia olotina molt bonica que el captivà a l'instant. Decidit com era, en Martí va aconseguir que la noia l'acompanyés al taller i en Martí va dir a l'escultor:
«La vull com ella».
I així va ser com va néixer la Montserrat, la geganta de Manlleu.
És d'una bellesa clàssica, té el cabell clar i arrissat, pentinat de mig i guarnit amb una diadema daurada. A la mà dreta d'un ramell. L'expressió de la seva cara contrasta per la seva suavitat amb la duresa en l'expressió de la seva parella.
Finalment, en Martí, que a partir d'aquell moment seria anomenat Martí dels Gegants, va arribar a Manlleu amb els dos gegants i també signants. La rebuda per part del poble va ser extraordinària. Però no tot van ser flors i violes. El 1936 esclata la Guerra Civil i gegants i nans són condemnats a la foguera. Però l'estut d'en Martí va poder salvar-los de la crema. Més tard, a l'octubre de 1940, el Ter es desborda i la ciutat s'inunda. Els gegants, tot i tenir uns 4 metres d'alçada, també en van sortir parcialment afectats. Els vestits es van malmetre, però els caps es van poder conservar. No així els pobres nans que, més abaixets, van morir ofegats. Passada la Guerra Civil i l'aiguat, l'Ajuntament va comprar 4 nans i vestits nous pels gegants. A poc a poc, els gegants surten del municipi i, entre d'altres sortides, l'any 1950 participen a Terrassa en el primer concurs de gegants de la província de Barcelona. Durant la dècada dels 50, els gegants en passen de tots colors. És l'hora de plantejar-se de fer-ne uns de nous. És així com neixen els actuals gegants de Manlleu, en Galderic i la Maria Assumpta, construïts l'any 1966. Són una parella de gegants feta amb uns materials més lleugers que l'anterior, per ser més fàcils de portar i de fer dansar. L'Ajuntament també compra 3 nans nous que es sumen als 4 que ja hi havia. I la família gegantera de Manlleu encara creixeria més. Una jove parella de gegantets, l'Eloi, que neix el 1988, i la seva companya, Maria Gleva, que ho fa l'any 1995. L'any 1942, el músic manlleuenc Antoni Font va compondre el ballet dels gegants i el dels nans.
Festa, festa!
I ara, des de Manlleu, on hem conegut la història dels gegants que ens ha explicat la Berta Miró, ara ens anem cap a Targa, perquè allà tenim concretament el nostre home a les Terres de Ponent, el senyor Llorenç Aguilar. Senyor Aguilar, bon dia i bona hora.
Hola, hola, hola.
Com està? Com està?
Oh, mira, aquí, enfeinat.
És que no ens n'hem pogut estar, ja sé que no és final de mes, perquè encara queda un altre cap de setmana, però hem pensat, ostres, és que el senyor Aguilar tants dies sense parlar amb ell no podem estar, i hem volgut trucar-lo. Té a punt algun comentari per fer-nos? Sí, sí?
Sí, home, sí, aquí sempre tenim alguna coseta o altra que explicar.
Però jo sé que vostè s'ho prepara molt i amb temps, eh? Per això ens hem aventurat a trucar-lo. De què ens parlarà avui, senyor Carbó? No, el senyor Carbó ja ha parlat prou, perquè està una mica malaltó. Sap que està encostipat, senyor Aguilar?
Què dius ara?
Sí, que empiocat.
Està empiocadet, està empiocadet.
Jove, no, home, escolta, que tu has de prendre vitamines, que no pot ser això.
És que aquesta joventut ja no és el que era, senyor Aguilar.
Escolti, no, ja ho veig, petou.
De què ens parlarà avui vostè, de què?
Oh, avui us parlaré d'un vermut.
D'un vermut? Va, d'un vermut en concret?
Sí, un vermut.
Bé, ja sé que el millor que podem fer és escoltar la seva secció, perquè per molt que li pregunti, em passa com amb el senyor Moles, que tampoc no entrem mai l'aigua clara. Senyor Aguilar, endavant amb els seus minuts, aquí al Festa Festa.
Festa Festa.
Els minuts de l'Aguilar.
Hola! Bona hora a tothom! Què? Unes patatones? Unes olivetes? Uns berberetxets? No! Calla, que se'n diu escopinyes! De fet, conto que amb l'arribada de la democràcia, juntament amb bústia i vaixell, van ser el trio de paraules que primer vaig aprendre a normalitzar. Clar que reconec que a hores d'ara encara se m'escapen moltes, però intento parlar sempre el més bé possible malgrat la colla de barbarismes amb els quals de tant en tant entrepusso, ai, vull dir, ensopego. Bé, recapitulo la dissertació. El que volia explicar és que d'un temps cap aquí hi ha una mena de revifalla col·lectiva per fer l'overmut. Sí, allò d'anar los diumenges al migdia o dies assenyalats a fer un àpat lleugeret en les terrassetes de bars i restaurants quan, sobretot, al bon temps, despunte. Ha, que fort! Ara, a sobre, hi ha qui descobreix l'oci font. I els anys que fa que s'ha inventat. Què voleu que us digui? A casa, sempre que hem pogut, a taula, no hi ha faltat mai una aigua carbònica a l'aperitiu que amb les bombolletes ens ajudi a obrir una mica la gana. Ep! La gràcia és aquesta, que ens l'obri una punteta i no pas que ens la tanqui, perquè si ens passem, si li fiquem massa fato, després ja no direm, i això no pot ser. D'aquí que ara, per tot plegat, en parlar-ne, aplico de forma inconscient una seqüència de diminutius, que si unes anxovets, que si unes ametlletes saladetes, que si un formatxet, uns xolissets, uns musclets, en fi, el que vulgueu, podeu, trobeu, tingueu a l'armari de la cuina, al rebost o al cistell. Ei, bona gent, endrapeu el que vulgueu, però sobretot que a les patatetes de la xurreria no hi falti un raget de vinagre i pebre al damunt. Així com també submergides en les copes de vermut hi ha d'haver un parell d'olivetes. Rostar un tros de llimona i au, cap a dinar. Pel que fa al poble, anys enrere, el jovent que organitzava el Carnestoltes en la relació d'actes al programa i va fer constar que el diumenge hi havia un vermut. A l'hora prevista, La plaça era plena de gent preparada, però davant la sorpresa de tothom, la comissió ha repartit butlletes i només el premiat es cruspí un vermut. Au, una patata ben grossa i fins a la propera!
Doncs si van tornar, una cosa que ha corregut molt aquesta última setmana són ampolles de vermut.
Vermut.
Sí, estava bé perquè era un acudit que estava molt bé, era una ampolla de vermut. Doncs en l'etiqueta es veia aquell senyor amordaçat.
Amordaçat, sí.
I diu, aquest és el vermut que més m'agrada.
Sí,
el vermut.
I calladet, i amb una patata ben grossa a la boca, si convé, perquè no pugui parlar, com la que ens recomanava el senyor Guilà. Molt bé, doncs aquí, fins aquí aquesta edició del Festa Festa, la 2056, de tota la seva història. La 267 de l'època internàutica quedarà penjada al nostre web www.festafesta.net el 22 de maig de 2015. Ara ens acomiadem amb una sardana que va ser la guanyadora del Premi Joventut de la Sardana de l'any, i com hem promès abans, senyor Carbó, doncs farem que sigui el mateix autor, en Gerard Pastor, qui ens la presenti, aquesta agustemporània.
És una sardana dedicada a l'Agustí Serratacó, de part meva i de la Cobla Contemporània, amb motiu d'una mica que ell va penjar la tenora, diguem una miqueta, i va deixar la Cobla com a instrumentista, i malgrat segueix com a representant i gestor. I res, la idea era fer una sardana alegre, una sardana una mica també diferent, que tingués alguna cosa de musical que ell sempre reivindicava molt, i això, i a part, curiositat, era una sardana, la primera sardana que vaig escriure després de ser pare, i aleshores, clar, també hi ha una mica l'alegria de ser pare i tal, i jo crec que ha quedat una cosa molt, molt lluminosa.
Què li sembla, senyor Carbó, que va donar de sí això del treball de camp aquest que vaig fer? I tant,
escolti, Ventura, doncs res, ens acomiadem, no?
És el moment de dir adéu, fins la setmana que ve.
Adéu!